Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 9 minuts del matí, moment d'obrir la tercera i última hora del Sant Cugat a fons, i no ens ha donat temps de canviar la sintonia, per tant hem de rebre amb aquestes gralles de fons el José Fernando Mota. Molt bon dia.
Bon dia.
Que no ets massa amic de,
no,
ja hem dit de, que, les gralles,
de,
no?
Que no soc massa amic de...
Però, sobretot, bueno, si hem de parlar de, del que parlarem avui, o de l'època que normalment tractem, no?
Sí.
Ens vam quedar amb el capítol anterior, ho dic perquè sembla que hagi passat molt de temps, no?
Ha passat molt de temps. Passa que últimament passen les coses tan de pressa, sembla que passa més de temps, però sí que ha passat, sí.
Doncs vam obrir una sessió dedicada als partits de la Segona República i ens vam quedar amb el repàs de les forces de dretes. També vam contextualitzar, doncs, el moment. I parlàvem de que hi havia més partits de dretes que no pas d'esquerres, per tant no vam poder acabar tot el repàs d'aquests partits que no. Hi havia al moment.
Si els oients no tenen prou de partits en aquesta època, doncs nosaltres li donarem una ració històrica en aquest cas.
Déu-n'hi-do, el que hi havia.
I parlarem d'uns... van deixar-ho, havíem parlat de la Lliga, havíem parlat dels radicals, havíem parlat una mica del context del sistema polític d'un poble de 6.000 habitants rural, però molt a prop de Barcelona i de Sabadell i Terrassa, el que vol dir que
molta activitat.
Hi havia molta activitat i que pràcticament quasi tots els partits existents importants de l'època republicana tenien representació a Sant Cugat, i ens havíem quedat en Acció Catalana. Acció Catalana és un partit que a nivell català podríem dir que és un partit de centre, de fet a les eleccions acostumava a anar coalitzat amb Esquerra Republicana. En canvi a Sant Cugat l'he posat dins de la dreta, perquè a Sant Cugat, contràriament, quan va a les municipals va coalitzat amb la Lliga, amb Unió Democràtica, amb els partits de dretes. És un partit que neix a l'any 30 aquí a Sant Cugat, l'agrupació, molt lligat al tema cultural catalanista. De fet el seu lema era agermanament de cultura i política. Havien nascut en aquest ambient de l'Associació Protectora de l'Ensenyança a la Catalana. Mai perdran aquest aspecte cultural, encara que seran els impulsors de l'Ateneu Sant Cugatent, del que vam parlar en el seu dia, que intentava fer de un espai intermig entre el parc i la Unió. Però, i malgrat que tenien uns 60, arribaran a tenir 60 i pico militants, és a dir, segurament és el segon partit en militància a Sant Cugat, doncs electoralment mai arribaran, seran fins i tot per sota de la mitjana de la comarca, no? És un partit de minories, diguem-ne, a Sant Cugat, un partit que té una revista, els únics dos partits que tenen una publicació durant la Segona República seran l'Acció Catalana, que publicava Garba, una publicació mensual, i el Centre Republicà Federal, que publicava l'Avenir. És a dir, que malgrat que tenen menys vots que la Lliga, que els radicals, tenen un òrgan de premsa i estan ben organitzats. Pensa que també patiran ràpidament divisions. La primera divisió que patiran serà que el sector més catòlic, el que encapçalava Pau Muñoz Castanyer, del que hem parlat alguna vegada, marxarà i formarà Unió Democràtica de Catalunya. Pau Muñoz, Acció Catalana, a les eleccions de l'any 31 s'havia presentat només per minories, perquè no havien anat amb l'Esquerra Republicana, amb el Centre Republicà Federal, però amb l'Ajuntament que van nomenar des del governador civil per la República hi havia quatre representants del partit, entre ells estava Pau Muñoz Castanyer. Doncs Pau Muñoz Castanyer, que havia sigut el director de Garba i la seva figura més important, es va passar a Unió Democràtica. A Unió Democràtica a Sant Cugat no seran més de 10 o 12 persones. Es presentaran a les eleccions municipals amb la Lliga i amb Acció Catalana, però vindrà Carrasco i Formiguera, el líder del partit, a fer algun míting aquí. Però Pau Muñoz tindrà un paper més a nivell de partit. Estarà en el comitè executiu d'Unió Democràtica, en el Consell Nacional, i participarà més aviat en... Aquí hem canviat a nivell de Sant Cugat, amb Pere Vila, que era un altre dels seus representants, Lluís Joanola, doncs no passen de ser un grup d'una dotzena de persones.
Home, clar, si tenien el màxim representant fent tasques de partit, mm. diguem que això es quedava com una subdelegació, no?
Sí, ells, ja dic, Acció Catalana continuarà sent més grans que ells. I una cosa curiosa és que, malgrat, perquè el que tenia Acció Catalana és que eren ferm catalanistes, d'ells sorgirà l'únic grup pròpiament independentista que existirà a Sant Cugat durant la Segona República, és l'agrupació de Nosaltres Sols. Nosaltres Sols era una...
Un nom curiós, eh?
Bueno, està copiat del Sinn Féin dels irlandesos. És la traducció directa de Sinn Féin. Era un grup que tenia una variant paramilitar, fins i tot, dirigit per Daniel Cardona, i que l'any 32 va crear una agrupació a Sant Cugat formada per Josep Alemany, que havia sigut regidor, i per Tomàs Fàbregas, un altre santcugatenc del que algun dia també parlarem més a fons. I eren tots militants a la vegada d'Acció Catalana, perquè Nosaltres Sols permetia, si eres un ferm catalanista, podies militar en dos partits a la vegada, llavors aquests militaven a Acció Catalana i a Nosaltres Sols. Són els únics, ja dic, l'únic grup independentista que hi ha a Sant Cugat. També venien d'aquella Acció Catalana. I ja dic, malgrat aquest catalanisme, per exemple, d'Unió Democràtica ens trobarem que Pau Muñoz Castanyés era alcalde franquista de l'any 47 al 1949 i que el primer dirigent de Falange Espanyola Tradicionalista i de les Jons a Sant Cugat, el primer jefe local, serà Lluís Joanola, que havia sigut també de Unió Democràtica. O sigui, també la guerra per Unió Democràtica, sobretot el que els diferenciava és que eren molt catòlics. I clar, el que van veure durant la guerra els va fer a alguns d'ells girar, deixar el catalanisme i abraçar el nacionalcatolicisme, no? I per acabar, dins de la dreta, després del 1 d'octubre del 34, recordem tot el problema Rabassaire, tots els tiroteig que va haver a Sant Cugat, els 20 i pico detinguts, el clima de repressió, doncs apareix a Catalunya i després a Sant Cugat Acció Popular Catalana, que venia a ser el principal partit de la CEDA. La CEDA era el principal grup de dretes a nivell d'Espanya. A Catalunya tenien una mena d'acord amb la Lliga, llavors no es presentaven fins al 34, no es presentaven aquí i deixaven que la Lliga recollís tot aquest vots de dreta, en canvi, encara que la CEDA era profundament espanyolista. Però a partir del 1 d'octubre del 34 decideixen fer el salt i presentar-se a Catalunya, sobretot impulsat per propietaris agraris, vist el tema dels rabassaires. I aquí a Sant Cugat, ja la Vanguardia recull que hi ha rumors de que es creurà i, de fet, el 35 es crea el Comitè Local d'Acció Popular Catalana. I també es crea Acció Obrerista. Acció Obrerista és un altre partit de dretes petit que participava de la CEDA. I aquí està Antonio Serra Rubíes, que era un periodista, que és el màxim impulsor de la CEDA a Sant Cugat, que serà assassinat a l'any 36. Aquí trobarem gent que ve des d'aquells salistes que havíem parlat de l'extrema dreta, que s'apunten a la CEDA, fins a gent propera a la Lliga, i fins i tot Acció Catalana, que s'han espantat davant dels fets d'octubre del 34 i decideixen unir-se a la dreta, i fins i tot algun antic republicà que també es passa a la CEDA. Aquest era l'espai de la dreta, no? Ara començarem amb els esquerrans.
Doncs un espai de la dreta que tenia un ampli ventall d'opcions que també dona una mica la sensació que era molt fàcil que de seguida que un no estava d'acord es creaven doncs, nous partits, com ara ens has explicat, aquest Nosaltres Sols i Unió Democràtica de Catalunya. I que, bueno, suposo que hi havia per satisfer els gustos de tothom dins de
sí, ja van dir que
de cada bloc.
Que a nivell de Sant Cugat o a nivell de qualsevol poble, el tema dels personalismes doncs, té un punt de sempre, de positures de Pepito o de tal. Però també, clar, a l'esquerra ja veurem que pràcticament només existirà el Centre República Federal i després el Bloc Obrer Camperol. El que hi hagi un gran centre d'esquerra i que estiguis manant, és molt fàcil que llavors la gent estigui amb tu. En canvi, a la dreta, com no manaven i no hi havia un partit clar que fos hegemònic, doncs hi ha tots aquests grups. En canvi, a l'esquerra hi ha un grup clarament hegemònic, el Centre República Federal. Alguna vegada hem parlat, el Centre República Federal es va inaugurar el 26 d'abril de 1930, trobem com a president a Magí Bartralot, que seria alcalde de Sant Cugat l'any 36, trobem a Ramon Mas, que sempre ens el trobem a totes les xerrades, líder rabassaire, i trobem en la primera xerrada que fa en pública Amadeu Aragai, que era de Sabadell, que és el màxim dirigent de la Unió Rabassaires, que acabarà a partir de l'any 32 vivint a Sant Cugat. és fundat només per 10 socis, però el 31, una vegada ja s'han convertit en el partit principal, arribarà als 150 i arribarà fins i tot a 200, a tenir uns 200 militants, és a dir, clarament el partit amb més militants, o el centre polític amb més militants de Sant Cugat. Alguna vegada hem parlat també que a Sant Cugat hi ha una llarga tradició federal que ve des del nucli que es va crear de la primera internacional a Sant Cugat per Rabassaires durant la Primera República. Aquest nucli passaria a militar en el Partit Republicà Federal. Una vegada Pi Margall, quan va ser president, va intentar impulsar una llei a favor dels Rabassaires. El Partit Federal sempre va tenir un punt a favor dels Rabassaires. Llavors, els Rabassaires, com hem dit, era la majoria de la població de Sant Cugat, doncs es van sentir molt atrets per aquestes idees federals i pel Partit Federal. De fet, seran l'oposició al caciquisme fins a l'any 31, seran sempre els republicans federals, molt lligats sempre al moviment Rabassaire.
Mm-hmm. Deixa'm que et pregunti una qüestió. Ho dic perquè en el Centre Republicà Federal, el 1933, es crea un grup femení del Centre Republicà Federal. I ara m'estava preguntant el paper de la dona a la dreta. Hi havia paper per la dona o no?
Sí, sobretot, clar, a partir de 1933, a les eleccions del novembre de 1933, són les primeres en les que pot votar la dona. Llavors és quan molts partits...
Fan una branca femenina?
Sí, és en aquest moment també que el fa el Centre Republicà Federal. A la dreta havia mobilitzat també les dones. De fet, una de les suposicions més grans a que votessin les dones s'havia donat en part de les esquerres, perquè deia que les dones estaven dominades pels capellans, eren més properes a l'església, i llavors acabarien votant a la dreta. De fet, el novembre del 33 van guanyar les eleccions a la dreta, no pel vot només a les dones, per altres circumstàncies, però hi havia hagut una certa oposició en aquest sentit. Llavors la dreta les va incorporar, però més com a votants. En canvi, des de l'esquerra es va intentar que tinguessin un paper més
participatiu.
Més participatiu. Uh-huh. Serà el cas del Centre Republicà Federal. El Centre Republicà Federal, a l'any 33, crearà això a l'agost, crea el grup femení. I qui dirigirà aquest grup? Doncs la presidenta honorària serà Elionor Viñerta. Elionor Viñerta era la dona d'Amadeu Aragay, del diputat d'Esquerra Republicana.
Doncs de Sabadell.
Però ella mateixa tenia, abans d'haver-se casat amb l'Amadeu Aragay, havia tingut una vida política en l'Ateneu Femení de Barcelona, com a republicana, és a dir, que era una persona que ja no estava allà, diguem-ne, per
era,
ser...
Era activa, en sí. Aquest sentit.
I qui més trobem en el grup femení? Doncs a familiars dels republicans. Trobarem a Guadalupe Durán i trobarem a Presentació Mir. Presentació Mir era la dona d'Amadeu Aragay, de Magí Bartralot.
Ui, que aquest llibre
s'adona. De Magí Bartralot. Uh-huh. Però no només era la dona, ella era maçona. Sí, pertanyia a la maçoneria. I que era una persona també amb un bagatge polític darrere. Com dic, al Centre República Federal, a les eleccions del 31 es va presentar en una coalició amb diferent gent, que no era fins i tot ni republicana. No van guanyar per poc, però seran els que els anomeni el governador civil com a alcalde a Roc Codó, que era el que serà alcalde de la República. I al maig del 31, quan es repeteixin les eleccions a Sant Cugat, guanyaran àmpliament. De fet, a les eleccions legislatives del 31, Esquerra Republicana treurà el 81% del vot a Sant Cugat, que era amb el recolzament del Centre Republicà Federal. Com he explicat alguna vegada, el Centre Republicà Federal es va mantenir fidel al Partit Republicà, perquè quan es va crear l'Esquerra Republicana, l'any 31 va ser una conferència d'esquerres en la que van participar diferents casals de tot Catalunya. Com hem dit, moltes vegades l'afiliació era indirecta, tot afiliava a un casal i aquest casal s'afiliava a un partit. La majoria dels casals federals es van afiliar a Esquerra Republicana. En canvi, el de Sant Cugat, seguint el de Sabadell, amb el que estaven molt units, amb el círcul República Federal de Sabadell, es van mantenir fidels al Partit Republicà Democràtic Federal. Fins al 32. En el 32 decideixen adherir-se a Esquerra Republicana. Aquell Centre Republicà d'Esquerres que havien creat els radicals en paral·lel del que vam parlar l'altra vegada es dissol i Esquerra Republicana li dona la seva representació política a Sant Cugat al Centre Republicà Federal. Malgrat tot, no, continuaran sempre molt lligats als federals sabadellencs. Ja dic que era el partit ampli, guanya les eleccions municipals amb àmplia majoria, tant les del 31 repetides com les del 34 foren a la candidatura de tota la dreta. Tenen l'Avenir, una revista que dirigia Ramon Mas, de publicació. Tenen molt lligam, de fet, els dirigents de la Unió de Rabassaires són membres del Centre Republicà Federal. Diguem-ne que és el partit àmpliament hegemònic a Sant Cugat. De fet, aniran perdent vots, però mai a Esquerra Republicana, el Centre Federal, mai baixarà del 50% de vots a Sant Cugat, ni en els pitjors moments.
O sigui que es va consolidar.
Bueno, és el partit de República. Per això dic que dins de l'esquerra, doncs, poc competidors li podien sortir perquè ja tenia una hegemonia, estaves manant el poder, tenies uns bons resultats. Sí que hi havia unes tensions entre un sector més esquerrà i un sector més moderat. El sector més moderat seria el de Roc Cudó, el sector més esquerrà seria el de Magí Bartralot. A l'any 36, quan comenci la guerra i comenci la revolució, doncs els que agafaran la direcció del Centre Republicà Federal serà aquest sector més obrerista i més esquerrà. En Magí Bartralot, serà el president, Martí Vilaró, són gent més a l'esquerra. Però encara a l'esquerra del Centre Republicà Federal, a Sant Cugat tenim els comunistes del Bloc Obrer i Camperol. Mm. El Bloc Obrer i Camperol havia nascut a Sant Cugat a l'any 30, hi havia joves que treballaven a Barcelona i comencen a entrar en contacte, i sobretot el grup d'Esperanto, d'això hem parlat. El grup esperantista que hi havia a la Unió, doncs, era un grup de joves, i resulta que els professors que van arribar eren del Bloc Obrer i Camperol, i això doncs, els va permetre difondre les idees entre aquest jovent, i va néixer un grup aquí a Sant Cugat de comunistes.
Aquí també hi havia rabassaires.
Sí, aquí, a Sant Cugat, normalment a l'esquerra, els rabassaires normalment sempre estaven a l'esquerra, i ja dic, com el 30% de la població, un terç de la població eren rabassaires, doncs els trobarem, ja veurem que tenen un paper. El Bloc era un partit comunista, però no d'obediència soviètica, era un partit heterodox dins del comunisme. Per això després que serà el POM serà perseguit pel PSUC i pels serveis secrets soviètics, però era el partit majoritari marxista a nivell de Catalunya. I aquí a Sant Cugat, per exemple, l'any 31 treuen l'1% dels vots a les eleccions, però l'any 32... l'any 32 treuran l'11% de vot. L'11% de vot vol dir que és, a nivell de la província de Barcelona, és el percentatge més gran que hi ha, que treu el Bloc Obrer i Camperol, i només és superat a Catalunya, a la zona de Balaguer i Lleida, on el partit tenia molta implantació, que són uns resultats espectaculars per al partit. Què ha passat entre el 31 i el 33? Doncs que d'aquests joves han començat a fer campanya, a difondre La Batalla, que era la revista del partit, i a fer feina entre els aturats, i entre els treballadors. De fet, dins del ram de la construcció, que és el més afectat per l'atur, i entre les fàbriques tèxtils i de la ceràmica, de les bòbiles que hi havia a Sant Cugat, doncs començarà a créixer. I de fet, a l'any 32, 4 dels 6 membres que escolleixen de la direcció de la CNT, del sindicat local de Sant Cugat, eren membres o seran aviat membres del Bloc Obrer Camperol. És a dir, que la CNT, moltes vegades també quan parlem de la CNT sembla que sigui un sindicat, que tots eren iguals, anarcosindicalistes, no. Per exemple, Sant Cugat està dirigit per comunistes, la CNT, el sindicat local de la CNT, i ho estarà fins a l'any 34, fins al fes d'octubre del 34. A més, ells creen un Consell d'Obrers en atur forçós, és a dir, que també treballen en el món durant la República. És un moment d'atur, sobretot en el món de la construcció, s'han aturat les grans obres generals, la del tren, l'exposició, que era el que havia tret molts immigrants murcians i d'altres llocs aquí, i llavors és un sector que està molt mobilitzat pel tema de l'atur, i aquí tenen força també, i entren dins de, una vegada el tema rabassaire es radicalitza, doncs també hi ha membres de la Unió de Rabassaires que es fan del Bloc Obrer. Sí. De fet, el secretari de la Unió de Rabassaires de Sant Cugat, en Josep Païssa, era membre del Bloc Obrer i Camperol. És a dir, que estem en un partit que també a nivell de joves, ja van parlar, van impulsar el grup esperantista, la Joventut Esportiva Proletària, el Cor Enciclopèdic Cugatenc, l'Ateneu Popular Cugatenc, és a dir, que tenen una gran vida associativa que atrau molts joves, i que fa que tinguin a l'any 34 van demanar com 40 i pico carnets, és a dir, una militància gran. Uns resultats bons, tenint en compte que la majoria de militància és jove i que a les eleccions durant la Segona República només podien votar els majors de 23 anys. És a dir, que la majoria de la seva militància no podia ni votar. O sigui que, per això dic que són uns resultats espectaculars. A partir del setembre del 35, el Bloc Obrer i Camperol es fusiona amb Esquerra Comunista, el partit d'Andreu Nin, i passarà a dir-se el POM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista. Per Sant Cugat passarà els dos líders del partit a fer mítings, Joaquim Maurín i Andreu Nin, també farà mítings a Sant Cugat. I ha dit que és un partit, per exemple, quan parles de les dones, jo he calculat que un 15% de la militància són dones del partit.
En aquest cas?
En el partit del Bloque Camperol, que és bastant. I una mitjana d'edat que l'any 36 dels militants que hi havia no passava als 27 anys. Per això estic dient que és un partit molt jove, amb presència de dones, amb presència en el sindicat, amb presència en els rabassaires. Llavors és curiós, no?, que a Sant Cugat, al Sant Cugat que vivim ara, que en aquell moment en la República
hi hagués un
partit comunista tan important com aquest, no?
Uh-huh.
I ja dic, existint un centre republicà federal com el que existia, hegemònic. De fet, es dona el cas de diferents casos en el que el germà gran milita en el centre republicà federal i el germà petit milita en el POUM. Ja he trobat 3 o 4 casos que són així. I de fet, de les fets d'octubre del 34 tindran un protagonisme i dels 25 detinguts, 10 eren membres del Bloc Obrer Camperol.
Doncs molt actius, sí que ho eren. Però també en la història de la política i dels partits a Sant Cugat, doncs, si parlem de l'esquerra, hem de referir-nos al PSUC.
Sí, l'últim partit que vindria a incorporar-se al sistema polític santcugatenc seria el Partit Socialista Unificat de Catalunya. El Partit Socialista Unificat de Catalunya es crea ja començada la guerra, al juliol del 36, encara que era un procés d'unificació de partits marxistes que venia d'abans. De fet, un dels actes que havien fet en aquest procés d'unificació havia estat una excursió, mítin i activitats esportives a Sant Cugat. Sant Cugat, com recordem, a l'octubre del 34 havia hagut un tiroteig entre la Guàrdia Civil i els revolucionaris. En aquest tiroteig, un dels que havia mort era membre del Partit Comunista de Catalunya, un dels partits que forma el PSUC. Llavors, com a homenatge i això, havien fet aquí unes activitats. Curiosament, el PSUC, el partit dins de l'esquerra, el seu gran partit enemic serà el POUM, fins a l'assassinat d'Andreu Nin, la il·legalització del POUM, els fets de març del 37... Però a Sant Cugat, com no existia una altra, una bona part dels militants del PSUC vindrien del POUM, del mateix POUM. Són gent que va crear la Federació Obrera d'Unificació Sindical, un sindicat que va intentar crear el POUM, però amb la guerra van tenir que decantar-se per la UGT o per la CNT, es van decantar per la UGT, a Sant Cugat no hi havia ningú de la UGT, llavors la UGT està formada per aquesta gent, i de la UGT van passar al PSUC. De fet, la UGT durant la guerra creix molt, però serà és un sindicat que a nivell de Catalunya està dominat pels comunistes del PSUC. Així com a nivell d'Espanya la UGT està lligada al PSOE, aquí a Catalunya durant la Guerra Civil el gran creixement de la UGT front a la CNT és impulsat sobretot pels militants del PSUC. Llavors són aquests membres de la UGT que es passen al PSUC. També hi havia una de les seves bases socials són els treballadors del ferrocarril i de Riegos y Fuerzas del Ebro, que són unes empreses molt properes, que havien tingut un sindicat propi, el sindicat regional de Llum i Força, i aquesta gent també es passa al PSUC. I dins dels rabassaires també trobaran el seu espai, sobretot perquè Ramon Mas, el gran líder rabassaire de Sant Cugat, es passa al PSUC. Ell, amb el seu cunyat, Antoni Vilaró Caís, i alguns militants més de la Unió Rabassaires, el juliol del 36 passen a formar part del PSUC. Al ser un partit creat durant la guerra i que l'any 39 patirà la repressió que patiran tots, doncs no li dona temps de créixer, ni no sabem si al final acabarien sent més que el Bloc o no. De fet, la rivalitat aquesta durant la guerra acabarà el maig del 37 quan el POUM sigui legalitzat, no?
Doncs aquest és el panorama que es podia trobar a Sant Cugat en aquesta època de la història, en aquesta Segona República, que repassem cada 15 dies amb el José Fernando Mota. Jo no sé si avui és jornada de reflexió, però demà s'ha de votar. Tu t'imagines tot aquest panorama?
Bueno, el panorama no és gaire diferent, com veieu ja...
Els orígens estan aquí.
El que passa és que el poble ha canviat molt. L'hegemonia d'esquerres que hi havia durant la Segona República, a Sant Cugat no existeix una hegemonia de les dretes. Sant Cugat rural de 6.000 habitants no té res a veure amb la ciutat de serveis de 90.000 habitants que tenim avui en dia, no? Per això moltes vegades quan es parla de la vila, clar, en realitat queda molt poc. Sí que hi ha una història d'on venim, però clar, la transformació ha sigut tan brutal que de tot això queda poca cosa, no? De lo que era l'espai. No tenim, ja també la destralada brutal que és el franquisme. El franquisme a l'any 39 acaba no amb el Centre Republicà Federal, que, sinó amb tota l'acció catalana, amb tota la dreta catalanista. Llavors, acaba amb això, un segle de tradició federal, acaba amb...
Acaben tantes coses.
Acaba amb una tradició associativa rabassaire important, acaba amb la cultura catalanista, la defensió de la cultura catalanista que s'havien fet en altres cercles, i que, clar, venim també d'on venim, de 40 anys d'una dictadura brutal, no? I molt dura, sobretot als seus inicis, i molt repressiva. Tot això ha canviat, naturalment, no té res a veure el sistema polític del 31, encara que moltes de les qüestions que hem tractat doncs es van repetint en el temps, no? Hi ha hagut uns fets d'octubre del 34, aquí
ja sí,
hagut...
sí, ja ho veiem.
Passa que uns fets d'octubre del 34 on va haver-hi morts i van sortir gent amb armes, aquí...
Bueno, però que hi ha certs paral·lelismes, sí.
Bueno, evidentment, sempre en la història, el que passa que això de que potser sí que tenia raó allò que deien que la història es repeteix com a comèdia, no sé, perquè clar... va haver-hi no un 155, sinó un governador general nomenat a Madrid, per a dir que feia front a uns fets d'octubre del 34 en el que havien sortit gent armada al carrer i que des de la Generalitat s'havia proclamat la República. Aquí no sé exactament, no sé el que van acabar proclamant ni el nivell de resistència que hi ha hagut no és el que va haver-hi, no? Però ja dic, això... respon a contextes econòmics i socials
diferents, sí.
Diferents en el temps.
Evidentment, doncs per saber d'on venim al llarg d'aquest curs ens proposem en aquesta secció República, Guerra i Franquisme doncs no oblidar precisament els orígens. José Fernando, moltíssimes gràcies i bones festes.
Igualment, bon any nou a tots els oients i a vosaltres i ens veiem al gener.
Bon dia.
Ens sentim.